Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho diem molt, ho he dit moltes vegades, fins i tot potser una miqueta pesadet, però el misteri que ens quedarà per resoldre serà el de la Covid persistent. Clar, els estudis van avançant, evidentment, i cada cop es relacionen més coses amb la Covid persistent. En aquest cas, un equip d'investigadors de la UOC i de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha trobat que hi ha una relació entre la Covid persistent i l'ansietat i la depressió. Parlem d'aquest tema amb el professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, el Marco Calabria. Marco, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
Gràcies per atendre's, Marco. Bé, en quin moment s'arriba a aquesta conclusió d'aquesta relació? Perquè, clar, l'ansietat i la depressió es pot associar a moltes coses. Per què també, i per què està tan clar que també s'associa a la Covid persistent?
Nosaltres vam estudiar la fatiga en la Covid persistent, que és un símptoma que poden patir les persones que han tingut el Covid-19 i que és aquest efecte de cansament que pot ser físic, però pot ser també mental, no? Aquesta cosa que sona, que també els mitjans diuen, no? Que tenen problemes de concentració, de fer tasques per una duració molt llarga, etcètera, no? I vam estudiar si aquest símptoma que persisteix però està relacionat a altres símptomes. I vam estudiar la simptomatologia neuropsiquiàtrica com la depressió, l'ansietat i l'apatia. Això perquè venia d'un coneixement previ d'altres estudis on s'havia estudiat aquesta simptomatologia, i nosaltres la vam investigar en un grup de persones que després de mesos encara tenien aquests símptomes i vam avaluar fent unes avaluacions amb unes escales clíniques i recollint dades i veure, no, la relació que havia entre diguem, la gravetat d'aquesta fatiga i la presència d'altres símptomes, i vam trobar aquesta relació.
I quina direcció porta aquest efecte? Parlem de fatiga i depressió, i depressió i fatiga?
En el nostre grup de persones que vam estudiar, eren persones que abans no tenien aquest tipus de simptomatologia, no? Aleshores, podem dir, no, que les dues coses estan relacionades, no és quelcom que és previ, però és veritat que en aquest tipus d'estudi és difícil entendre la direcció dels efectes, perquè la fatiga és quelcom que impacta molt la qualitat de vida de les persones, les limita, són persones que joves, les que van estudiar, que són actives laboralment, i aleshores, clar, tenir fatiga et limita laboralment, a la vida social i a nivell personal. Aleshores, pot ser que algun tipus d'aquests símptomes estiguin relacionats amb aquesta limitació de la qualitat de vida. Aleshores, crec que ara, per entendre com i si estan lligades les dues coses, cal avaluar al llarg del temps, no, aquestes persones, que el que estem fent ara, per veure si una cosa depèn de l'altra o van no estan tan associades.
Bueno, els que hem passat la Covid una o dues vegades, sempre, o una de les característiques sempre era la fatiga, aquesta fatiga, però jo, quan la vaig passar, que també vaig sentir aquesta fatiga, aquest cansament donant dues passes, és cert que era més incisiu que en d'altres infeccions, però sempre que ha passat una infecció, com un refredat o alguna cosa així, sempre he patit fatiga. És el repte o és una normalitat només que la Covid ho augmenta?
La fatiga és coneguda per estar associada a condicions de postinfeccions. Això no és nou, ja se sap. I també és associada a altres patologies neurològiques, com per exemple l'esclerosi múltiple, etc. No? Aleshores, clar, també sabem que virus anteriors similars a la Covid, sí, podien portar aquesta condició, i els viròlegs saben que un percentatge de persones pot estar afectada. És una de les possibilitats, no? no és quelcom especial, però és important saber que és un dels símptomes, és el de la Covid, diguem-ne, però és un dels símptomes més persistents, un dels més freqüents, i que poden durar, els estudis diuen, fins a un any, fins ara, del coneixement que fins ara que tenim de d'aquesta simptomatologia.
Tornant a les conclusions de l'estudi, aquesta relació de la Covid persistent amb l'ansietat i la depressió, això suposo que ajudarà a posar tractaments terapèutics davant de tot això, no? O a buscar els perquès de les coses.
Sí, correcte. D'una banda, jo crec que abans del tractament és important recordar, no?, la part d'avaluació, no? O sigui, totes aquelles persones que es troben a treballar o en contacte amb persones amb Covid persistent, que tenen fatiga, no?, per les clínics, els que poden fer una avaluació exhaustiva, no?, per veure, no?, veure si hi ha la presència de fatiga i altra simptomatologia està relacionada a altres àmbits, no?, com pot ser la simptomatologia neuropsiquiàtrica o el dèficit cognitiu, que també un altre resultat dels estudis. I d'altra banda també és pensar, no?, en una intervenció que sigui, diguem-ne, més holística. Això vol dir, no?, que tingui en consideració no només, no?, una rehabilitació, per exemple, física de la fatiga, però també la part cognitiva i altres aspectes que poden tenir un paper important, com poden ser, no?, la simptomatologia depressiva, l'ansietat, etc.
Clar. Una persona que té Covid persistent, hi ha molts graus de Covid persistent, des d'una qüestió lleu fins a una qüestió bàsicament incapacitant que t'impedeix fer una vida normal, no? Els que pateixen la Covid persistent encara són positius? No han acabat d'eliminar el virus del seu organisme?
El que passa és que són... no és qüestió de que siguin positius, no, és l'efecte que els efectes de la resposta al virus prevé engegat, diguem-ne, aquesta simptomatologia.
D'acord.
Que pot ser persistent. No tothom, òbviament, té aquesta, no, tipus de simptomatologia, aquest tipus d'efecte. I aleshores, bueno, crec que seria, és important, i suposo que s'està fent, no, comparar les persones que es van infectar les primeres onades amb les últimes, tant per veure, no, els efectes dels tipus diferents de virus i també l'efecte del vaccí, no? Si finalment això pot reduir aquesta simptomatologia persistent.
Perquè és interessant això que estaves comentant, perquè clar, no, suposo que la Covid, no sé, jo t'ho pregunto, és el mateix que una Covid persistent que prové de les primeres onades a les que tenim ara amb la Omicron i les seves variants?
Clar, els experts, i no soc metge, no soc viròleg, diuen que no totes les variants, no, tenen els mateixos efectes, en aquest cas parlo dels efectes neurològics, no? Poden haver variants que poden afectar més d'un punt de vista neurològic, aleshores provocar més simptomatologia neurològica, sí. I sembla que, no, pel que em diuen, les últimes variants no portarien, no causarien tants efectes negatius a nivell neurològic. Clar, d'una banda, i de l'altra cal pensar també, no, que moltes de les persones que, no, ara s'infecten també tenen les tres pautes del vaccí, etc. Aleshores, hi ha també, no, aquest efecte que cal tenir en compte. Però bé, per preveure si hi ha la mateixa, diguem, freqüència o prevalència de símptomes persistents de les persones que s'infecten ara, caldrà esperar-se 6 mesos, un any, no? Això que el problema que tenim de ser una condició clínica nova i per veure si les coses persisteixen, hem d'esperar.
De fet, ja està claríssim que la Covid persistent és el gran repte sí. Científic que tenim, el repte científic i clínic que tenim per davant. Marco Calabria, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, gràcies per tot.